8 del matí. Bon dia, Catalunya. Més enllà de la desobediència, o de la gambarrada, o de la insolència, o dels focs artificials de dues parts enquistades a l'Ajuntament de Badalona, en general, estem vivint una època de canvis constants fruit del pas del temps d'una manera tan implacable o excessivament ràpida. Quan era més jove, al matí de Cap d'Any, jo crec que això passava a molta gent, em despertava amb els salts d'esquí de Garmisch-Partenkirchen si havia arribat massa tard a casa o massa d'hora, segons es miri. O et podies despertar amb la sinfonia del Cap d'Any des de l'Òpera de Viena si la matinada havia estat, diríem, que més confortable. Era una manera de saber, meva, i juraria que d'unes quantes generacions, que havien canviat l'any i tocava dinar amb la família per celebrar el Full Nou en un nou calendari. Ara, quan un és jove i es desperta un dia com el d'ahir, el 12 d'octubre, i a la tele posada, li sona música militar, el crit de la muerte no és el final, i veu desfilar gent. Si després de dutxar-se va a taula i hi ha el Telenotícies o el Telediario, veu un grup minoritari de gent manifestant-se a Barcelona amb crits com «España cristiana y no musulmana» o «No son refugiados, son invasores». És cert que hi ha altra gent que, tenint en compte la situació política que estem vivint ara a Catalunya, també es manifesten pacíficament a favor de la unitat d'Espanya. En són pocs, però ho fan amb la bona fe de fer sentir la seva veu en contra de l'independentisme, que és molt lícit. Però, com a poca gent la que es manifesta, probablement per no quedar retratats en una data com aquesta. El problema del 12 d'octubre és que aquesta data s'ha fet gran malament, ha envellit malament. No representa una majoria d'espanyols que mira estupefacte i amb un punt de befa que desfili una cabra i un grup de militars quadrant-se davant de l'autoritat. L'amor per un país, sigui quin sigui, encara que hi hagi desfilades, com passa en d'altres països, com per exemple França, ha de tenir una imatge plena de reivindicacions modernes, reitero, modernes, que no siguin amb un retrovisor al crit de «cualquier tiempo pasado fue mejor». I la il·lusió ens ha de portar al futur, mai al passat. Els festius ara són això, dies de festa. En general, són dies de festa. El significat, llevat de les festes de Nadal per raons tribals de pares a fills i de fills a avis, és més d'on passarem el dia, amb qui i fins a quina hora dormirem l'endemà, que no el que hem de celebrar. D'acord, l'11 de setembre, pel que està passant ara aquests anys a Catalunya, és una anomalia. El dia que Catalunya sigui un país normal, tornarem a preguntar-nos on anirem a passar el dia i on menjarem els canelons. Per això hi ha molta gent a Espanya, entre els quals partits polítics, que veuen més simbolisme en el dia de la Constitució o en d'altres nous que proposen el 15 de juny, per exemple, com a data de les primeres eleccions després de la dictadura. El 12 d'octubre per molta gent és un històric dia de la raça, que més d'una generació els fa arrufar el nas i apartar la mirada. Jo no sé si s'ha de treballar, de fet, els que més protestaven ahir estaven de festa, el que s'ha de fer és reinventar-lo. I fins i tot per aquells que els festius són dies per quedar-se al llit i descansar, que puguin sentir-se còmplices fins i tot de la segona Pasqua, del Dia del Treball, de Santa Maria, de Tots Sants, o si cal, de la Immaculada Concepció. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peu de Terra, que és dijous, dijous 13 d'octubre del 2016.
I ara mateix està plovent al Pla de l'Estany, també ho fa a l'Empordà, al Gironès, a la Selva i a l'Alt Urgell. Durant el matí es poden repetir aquests ruixats més aviat febles i dispersos, però serà sobretot a partir del migdia, quan les pluges guanyaran de nou intensitat i també extensió. Per tant, molta precaució encara amb aquestes pluges.
Pel que fa al trànsit, parlem de retencions més significatives de les habituals als accessos de la ciutat de Barcelona i destaquem 15 quilòmetres de circulació amb congestió a la C58 entre Sant Quirze del Vallès i Barcelona. Hi ha el carril bus va obert per a tots els vehicles excepte pels camions de 7,5 tones o més.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Aigua per la mort de Déu va caure ahir en determinades zones de Catalunya, però la capital de l'aigua, dels llamps i dels trons, dels cats i endocs, que dirien a Anglaterra, va ser novament al Maresme. Un mort a Vilassar de Mar i 220 litres per metre quadrat a Cabrils. 220 litres per metre quadrat, que és una barbaritat. Fem un repàs d'aquestes dades de rècord, Mònica.
Doncs mira, aquesta que comentaves tu, el Cabrils és el lloc on es va recollir més aigua, aquests 220 litres per metre quadrat. A més, s'han acumulat 6 litres més durant la nit, 226 al final de l'episodi, i en una hora només van caure 133 litres per metre quadrat. Per tant, no només té importància aquesta quantitat, sinó també la intensitat amb la que va caure. Des de que hi ha dades en aquella zona, fa 21 anys, que no s'havien recollit tanta aigua en un sol dia. 204 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, 180 a Premià de Mar, i no només en aquesta zona del Maresme va caure aigua, sinó que també la resta de Catalunya hi va ploure. 86 litres per metre quadrat, per exemple, a Badalona, 73 a Amposta o 78 a Vilanova del Vallès.
Aviam, fem una cosa, Mònica, per situar-ho, perquè quan diem 220 litres per metre quadrat, doncs diu, oh, això és molta aigua.
Sí.
O sigui, quan diem 90 litres per metre quadrat, 94, que van caure en posta, són molta aigua, també. Però, esclar, agafem aquests 221 litres per metre quadrat de rècord que van caure ahir a Cabrils. Perquè tinguem referències. Aquests més de 200 litres per metre quadrat costen molt d'imaginar.
Sí.
I no sabem en què comparar-ho.
Doncs
les imatges, però les imatges, sí, de televisió ens mostren que va caure molta aigua, però no sabem què és exactament 221 litres per metre quadrat.
Doncs mira, et faré tres comparacions.
D'acord.
La primera, per exemple, a la ciutat de Barcelona, de mitjana, hi cauen 600 litres per metre quadrat en un any.
És a dir,
si has de repartir aquests 600 en un any, doncs imagina't que ha caigut més d'un terç d'aquesta aigua que cau repartida en un any en una sola tarda, en poques hores.
O sigui, un terç del que cau a Barcelona,
sí,
ahir va caure de
en una tarda a
Cabrils.
Sí.
Tenint en compte la dimensió de Barcelona i la dimensió de Cabrils.
Exactament. Tot i que estem parlant de litres per metre quadrat.
Sí, sí, d'acord, d'acord.
Sí. Per una altra banda, per exemple, de l'huracan Matthew, que n'hem sentit tant a parlar, doncs es van recollir uns 200 litres per metre quadrat també a Orlando, a Florida, que teníem totes aquelles alertes activades. Doncs la quantitat d'aigua que va caure allà és comparable a la que va caure també a la zona de Cabrils. O, per exemple, tant la intensitat com també la quantitat d'aigua es podria comparar amb els monsons. Quan veiem aquestes típiques imatges de l'Índia, de l'aigua que ha caigut durant l'època dels monsons, doncs també és comparable a la quantitat i sobretot la intensitat amb la que va caure, perquè en un minut van caure 6 litres per metre quadrat. És a dir, més d'una garrafa de 5 litres només en un minut en aquest metre quadrat. Per tant, és molta aigua, és molta intensitat. Si aquesta aigua la reparteixes en 4 o 5 dies, les conseqüències no són les que van ser ahir, però sí que en una sola tarda, doncs ja ho hem vist.
Sí, imagineu-vos la idea, eh? O sigui, creu-vos amb aquesta idea. En una tarda, ahir va caure un terç a Cabrils de l'aigua que cau a tot Barcelona en un any. En un any.
Sí, un any sencer, de mitjana.
Déu-n'hi-do. Això és el que va passar. Què està passant ara, Mònica, i important també que ha de passar la resta del dia?
Doncs mira, avui encara hem d'estar pendents d'aquestes pluges ara mateix, plou poc i a més ho fa d'una manera feble cap al Pla de l'Estany, l'Empordà, també el Gironès, la Selva i l'Alt Urgell. Ara al matí es poden repetir aquests ruixats més febles, més dispersos, però a partir del migdia tornaran a guanyar intensitat i també extensió, i on plourà més força serà entre les comarques de Girona, de Barcelona, també punts de Ponent i del Pirineu. No s'espera que es repeteixi la situació d'ahir, però sí que aquestes pluges poden ser localment intenses, per tant, imprescindible el paraigua i alerta encara avui amb rius, amb rieres i també amb l'acumulació d'aigua que hi ha a les carreteres, i tot plegat combinat amb aquesta mala mar. Encara continuarà demà al matí els xàfecs, però no seran tan extensos, i a partir de demà a la tarda ja deixarem enrere aquest episodi de pluges.
Això evidentment ens comporta un problema afegit, que és que quan hi ha aigua, és a dir, la pluja i el trànsit no lliguen, no estan enamorats ni ho estaran mai, i crec que avui tornarem a ser un dia de problemes, perquè efectivament continua plovent, com deies ara, Mònica Usarta, a molts llocs de Catalunya, i ho continuarà fent. Anem cap al RAC. Laia Paretes, com està la situació? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora, a banda d'aquesta congestió que comentàvem de 15 quilòmetres a la C58 entre Sant Quirze i Barcelona, hi ha altres vies complicades a la zona del Vallès, per exemple, la C60, la Roca, direcció Granollers, cap a Barcelona, 5 quilòmetres de cua a Parets, i s'està regulant el trànsit ara mateix per accedir a la capital catalana des de la C16, que també va molt i molt carregada. Des del Llobregat, 9 quilòmetres a Pallejà, 5 quilòmetres a la C32 a Sant Boi, 7 a la B23 a Sant Just d'Esvern, i per aquells que vagin a la ciutat de Barcelona des del Maresme, es trobaran un quilòmetre de cua a la C32 a Mataró, i si passen per la C31 es trobaran 7 quilòmetres de congestió a l'altura de Badalona. Això a banda de les retencions que hi ha ara a les rondes de Barcelona, que van molt i molt carregades en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia.
Bon dia, tornarem més tard efectivament, perquè pel que fa als transports també hem de dir que aquesta hora és al·lucinant. Hi ha normalitat a la xarxa de Rodalies i també al metro de Barcelona. Estarem molt pendents, sobretot molta precaució, com recordava la Mònica, i com també demana Protecció Civil, que manté activat en fase d'alerta l'Inuncat. Com dèiem, l'aiguat va deixar un mort, un home de 60 anys, veí de Mataró, que va perdre la vida arrossegat per la rierada que baixava fins a Vilassar de Mar. Les pluges torrencials van desbordar el Maresme i ahir sí van afectar la mobilitat. Fins a les 7 del matí, Emergències ha rebut més de 900 trucades i els bombers han fet 600 sortides, tot majoritàriament en aquesta zona que dèiem del Maresme. La pluja també va provocar diversos talls de subministrament elèctric com a Premià, on encara hi ha veïns que no han recuperat la llum. Des de Vilassar de Mar, n'informa Marc Sánchez.
L'home va quedar trabat sota un pont. Quan els serveis d'emergència van trobar el vehicle buit, van començar a buscar per la zona. Finalment van trobar el cos a pocs metres al costat del cotxe. L'alcalde de Vilassar, Damià del Clot, ha explicat a RAC1 que podria haver estat una imprudència.
Ha traspassat el cordó que hi havia, que separa una ria, que separa una part del poble una altra, través d'una ria, que és la ria de Cabrils. La rierada se l'ha endut cap avall i ha topat amb un pont, i en aquest pont doncs s'ha fet un efecte de col·lapse i ha quedat atrapat dins del cotxe.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. És la víctima d'unes fortes pluges que hi van caure amb força, especialment al Baix Maresme, tant a Vilassar com a Premià i Cabrils. La riera, Rials i Torrents van baixar plens, recordant episodis viscuts anys enrere. L'aigua es va emportar fins a 6 cotxes que estaven a les rieres i torrents. Alguns d'ells van acabar literalment al mar. La Nacional 2 va quedar tallada i es va interrompre també la circulació per l'R1. Els passos inundats van fer que, tot i els avisos, molts usuaris s'atrevissin a creuar per sobre les vies.
Escoltem el comentari que hi posa ara l'adjunt, el director de La Vanguardia i col·laborador del món RAC1, Enric Sierra.
Feia temps que les rieres del Maresme no baixaven amb tanta força i més temps feia que no s'emportava la vida d'una persona. A la comarca s'ha invertit en les darreres dècades en la canalització i cobertura de rieres i rials i aquest fet, possiblement, ha fet abaixar la guàrdia a l'hora de prendre les precaucions necessàries quan cau un aiguat com el d'ahir. Mai se li ha de perdre el respecte a la pluja torrencial al Maresme per dues raons. La primera és que, malgrat les canalitzacions, aquestes rieres continuen sent el lloc de pas natural de l'aigua, per molt que les haguem convertit en un carrer més dels nostres pobles. La segona és que la imparable urbanització del territori ha comportat un efecte secundari molt perillós, i és que l'aigua torrencial baixa amb molta més velocitat i deixa menys temps de reacció. Per això, els del Maresme hem sentit des de petits que en una rierada i davant del dubte, millor salvar la vida que el cotxe.
Leroy Merlin us ofereix el temps. Saps el que més es porta aquesta tardor? Casa teva, perquè amb les novetats en decoració de Leroy Merlin podràs posar-la a l'última. Làmpades, estores, teles, apropa't a les botigues Leroy Merlin de Catalunya i descobreix les últimes tendències en decoració al millor preu. Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
3 minuts i un quart de nou, el govern posa la directa en la creació d'estructures d'estat. L'última que hem sabut és aquesta matinada, a través de La Vanguardia Digital, una nova llei de ports que preveu espais per a la defensa nacional de Catalunya. El projecte legislatiu, segons escriu en Quico Sellers, estableix com a única autoritat els Mossos d'Esquadra. Segons aquest projecte, seran els encarregats d'exercir de policia integral als ports, fet que inclou la protecció i custòdia de les infraestructures amb la col·laboració, si cal, de les policies locals. Però de la Guàrdia Civil o de la policia espanyola no en diu ni piu. La mateixa Direcció General dels Mossos ha participat en la redacció del text i ha apuntat alguna de les observacions que ha fet el projecte abans de ser aprovat pel Parlament de Catalunya. 8 i 13 minuts, quan el davantal parlava de focs artificials. Els dos cantons em referia que si avui no estiguéssim enmig del procés, allò que va passar ahir a Badalona hagués passat com una anècdota de la jornada. De fet, que hi hagi gent que vulgui treballar el 12 d'octubre és vell. I ja hi ha una cinquantena de municipis catalans que ho feien. Per exemple, a Verges fa 10 anys que hi ha gent que treballa al consistori. Els regidors de Badalona, que ahir van obrir l'Ajuntament i la delegació del govern espanyol, passaran avui pel jutjat. Els uns i els altres explicaran la seva versió després que l'equip de govern va estripar la resolució judicial que els prohibia treballar ahir 12 d'octubre. Ara, sis regidors de Guanyem Badalona s'enfronten a una denúncia penal. Un jutge els investiga també per un suposat delicte de desobediència després de la denúncia que va presentar el PP. L'alcalde accidental, Oriol Lladó, admetia hores abans que hi havia neguit per les conseqüències jurídiques.
Estem coberts, però és evident que tenim un estat i un poder judicial que en els últims mesos, en els últims anys, ha demostrat que no sempre actua amb la neutralitat que un hauria d'esperar en un estat de qualitat democràtica. Per tant, un punt d'inquietud és evident que hi és.
Lladó era conscient del risc d'haver estripat la resolució judicial que els impedia obrir l'Ajuntament. Sí que va ràpid amb el tema jutjat, no, aquest tema? Si normalment amb el tema jutjats és d'una lentitud exasperant i en canvi 24 hores aquí pim-pam. L'Adrià Santa Susagna va seguir aquest 12 d'octubre laborable a Badalona.
Passaven pocs minuts de les 8 del matí i la incertesa regnava a Badalona. No hi havia instruccions sobre com atendre els ciutadans i un grup de regidors estava reunit dins les oficines del Viver amb totes les alternatives possibles sobre la taula. No va ser fins gairebé les 9 del matí quan el tercer tinent d'alcalde, José Tellez, va sortir interlocutori en mà i explicava quina seria la tònica del dia.
Aquest matí el govern municipal s'hem reunit per tal de com donar sortida a tanta gent que s'havia demanat poder entrar i hem decidit això.
A partir d'aquí, 4 hores de feina i unes 200 persones que van anar entrant dins l'Ajuntament per resoldre dubtes, queixes i suggeriments. Fora, unes 200 persones més donant suport als regidors. Tot plegat en un dia que es va convertir més aviat en una reivindicació política que no pas en un dia laboral.
Aquest acte de desobediència també pot tenir conseqüències polítiques perquè el PSC de Badalona amenaça de trencar el pacte de govern. En un comunicat avisa que està tip de les posicions independentistes que agafa guanyant Badalona. El PSC recorda que la contrapartida que van posar sobre la taula per donar suport al govern era la neutralitat institucional en el tema sobiranista, i coses com les d'ahir posen en qüestió el pacte. Argumenten que van donar suport a la investidura de Dolors Sabater perquè estaven cansats del discurs xenòfob de García Albiol, però asseguren que ara tampoc els agrada el rumb que està prenent el municipi. El PP i Ciutadans han aprofitat per retreure els socialistes que formin part d'aquest pacte d'esquerres a Badalona. Xavier García Albiol, ahir al Món RQ.
A mi em sembla, li tinc que dir, que és previsible. A mi no em sorprèn, ni molt menys, sí que em fa bastanta pena per la ciutat de Badalona, doncs, que tingui que ser atenció per un tipus, per aquest tipus d'espectacles que són més propis de jaimitades que no de dirigents polítics amb una mica sentit comú, però és el que hi ha en aquests moments governant a Badalona.
Inés Arrimadas, des de Ciutadans.
El que em sembla molt greu és que hi hagin polítics que es pensin que estan per sobre de les lleis. I s'ha de recordar una cosa, la CUP està governant Badalona també gràcies al PSC, que el PSC, quan ha de triar entre partits constitucionalistes, partits que respecten les lleis o partits que no compleixen cap tipus de requisit, doncs moltes vegades opten per la segona opció.
Escoltem el comentari que hi posa ara el periodista i col·laborador del Món RQ, Francesc Marc Álvaro.
Es dona per fet que, si no hi ha referèndum pactat, hi haurà un moment en què el procés comportarà la desobediència o, com diu Puigdemont, l'obediència a les lleis catalanes. És el que passa quan et tanquen totes les portes. Tanmateix, ningú, ni el govern, ni Junts pel Sí, ni l'Assemblea, té la resposta a les preguntes del milió. Qui desobeirà? Quan i com? El que ha passat a Badalona és aclaridor. Només desobeeixen els càrrecs polítics, els funcionaris en queden al marge. Aquesta ratlla és important. Si pensem en el referèndum que ha promès el president, només es podrà votar de debò amb el concurs dels funcionaris. La causa penal oberta ahir contra el govern badaloní busca fer por, sobretot al punt feble d'aquesta batalla, que és el funcionariat. Hi ha qui propugna una suma de desobediències i qui diu que s'ha de desobeir un sol cop. Però tot això és teòric. Més enllà, un dubte. Té l'independentisme prou múscul per assumir aquest hipotètic escenari sense fer el ridícul?
L'altra cara, el 12 d'octubre, són les manifestacions més desinflades que altres anys. La Guàrdia Urbana calcula que unes 5.000 persones es van aplegar ahir al migdia al centre de Barcelona per celebrar l'efemèride. Proclames a favor de la unitat d'Espanya i en contra de la independència van dominar durant la marxa. Nil Via.
Una manifestació al Passeig de Gràcia, presidida per una gran bandera espanyola, va donar el tret de sortida a l'acte. Sota el lema "Des de Catalunya, Espanya al cor", els manifestants van confluir amb la resta de públic que esperava l'inici de la concentració a la plaça Catalunya, al ritme de cançons d'Estopa o de Melendi. Sota la mirada del líder del PP català, Xavier García Albiol, els representants de la vintena d'entitats organitzadores van aprofitar el torn dels parlaments per carregar contra la idea de països catalans i el relat independentista, el qual van titllar de nacional separatisme. A més, van criticar els que associen el descobriment d'Amèrica amb un genocidi i van afegir que els únics genocides són els partits sobiranistes. Però aquesta concentració no va ser l'única que es va fer al centre de la ciutat. Al matí, els col·lectius antifeixistes van fer una marxa que va acabar davant del monument de Colom, precisament per denunciar el genocidi dels pobles indígenes americans.
La manifestació més agressiva i rònega del 12 d'octubre va plegar unes 150 persones feixistes a Montjuïc. Els independentistes van ser el principal assaig dels cops, però els discursos també van carregar de valent contra els musulmans o els refugiats. Ada Colau, també, i alguns periodistes que van haver de marxar de l'acte pels insults i amenaces d'alguns manifestants, entre els quals hi havia Benet Íñigo.
Amb més policia que manifestants, la marxa ultra va arribar a Montjuïc entre crits de "no són refugiats, són invasors" o "separatistes terroristes". Els parlaments van titllar els independentistes de rates i anormals, i el cap nacional de la Falange, Manuel Andrino, assegura que estan disposats a tot per impedir el referèndum l'any que ve.
Este nuevo payaso que ocupa el Palacio de la Generalidad ha lanzado un nuevo órdago. Los patriotas españoles tenemos la obligación y toda la legitimidad del mundo para impedirlo a cualquier precio, sean cuales sean las consecuencias.
També va titllar de borrega i retrasadilla Ada Colau per voler acollir uns refugiats que ell qualifica de delinqüents i terroristes. Una opinió semblant té el president de Democràcia Nacional, Manuel Canduela.
El Islam cada dia està cobrando más protagonismo. Estamos viendo cómo esa marabunta oscura quiere conquistar de nuevo España.
Al final de l'acte, alguns dels concentrats van amenaçar i insultar alguns dels periodistes fins que els van fer marxar de la zona.
A Madrid, la imatge del 12 d'octubre és una altra i és molt més política. Avui les portades de tots els diaris publiquen la salutació de Mariano Rajoy i la presidenta d'Andalusia, la socialista Susana Díaz, durant la desfilada militar, una prova més de l'acostament entre el PP i el PSOE. De fet, la fotografia de La Vanguardia en pàgines interiors que dona valor a l'article de l'Enric Juliana és una on es veu la desfilada i a la llotja Mariano Rajoy saluda el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández. A la fila del darrere, atenció a les mirades d'Antonio Hernando, portaveu del PSOE al Congrés, i sobretot la mirada de reull d'Albert Rivera, president de Ciutadans. I és que la investidura de Rajoy amb l'extensió del PSOE pren cada dia més força. I sembla per l'últim dissabte del mes d'octubre. Ningú no ho vol donar per fet, perquè el PSOE ho ha de decidir el seu comitè federal, però hi planava l'ambient. A la nit, Soraya Sáenz de Santa Maria feia una nova crida als socialistes des de 13 Televisión, però sempre respectant els terminis del PSOE.
Pues tiene que ser una legislatura de un corte muy colaborativo, que indudablemente no hay mayorías absolutas, incluso las relativas pues son las que son, y creo que deberíamos marcarnos todos una serie de objetivos comunes y ver cómo cada uno desde su posición y cada uno desde el poder en que se encuentra, el legislativo o el ejecutivo, podemos converger a una serie de objetivos que creo que compartimos todos.
Rajoy, en canvi, prefereix guardar silenci. Ell mateix ho va dir en les converses que va mantenir durant la recepció habitual dels Reis pel 12 d'octubre. Rajoy va admetre que la relació amb el president de la gestora del PSOE és millor que amb Pedro Sánchez, però no tot serà bufar i fer ampolles. La presidenta de les Balears, Francina Armengol, va traslladar a la gestora que passi el que passi al Comitè Federal, la seva posició és no, no i no a Rajoy, com també defensa el PSC. Mentre Sara Albert Rivera també creu que hi haurà investidura, excepte si hi ha una rebel·lió socialista d'última hora. Entre les absències més destacades del dia va ser la de Pablo Iglesias, que va fer la seva crítica en un vídeo a través del YouTube.
Creo que hay mucha hipocresía entre algunos que se apuntan medallas por ir a los desfiles y que, sin embargo, dan cada día la espalda a su patria. Los patriotas no tienen cuentas en paraísos fiscales, ni en Andorra, ni en Suiza, ni en Panamá, como el ministro Soria. Los patriotas trabajan y no tienen por qué envolverse en banderas. Se levantan temprano para ir a trabajar o para buscar trabajo.
Passa que el fins fa por líder socialista Pedro Sánchez tampoc hi era i prova a fer un missatge al Twitter amb una crida al diàleg. Escoltem el comentari que hi posa el col·laborador del món RQ i director junt de La Vanguardia, Enric Juliana.
Tothom a Madrid dona per feta la investidura de Mariano Rajoy, però a l'interior del PSOE les vigues encara fan cric-crac. La reunió del Comitè Federal el dia 23 no serà gens tranquil·la, encara que segurament guanyarà la línia favorable a l'abstenció. Ahir, en els actes del 12 d'octubre, Javier Fernández, president de la Comissió Gestora Socialista, feia cara de molta preocupació perquè l'incendi del Partit Socialista encara no està apagat. Fernández va tenir una forta discussió amb la presidenta balear, Francina Armengol, ferma partidària del no a Rajoy. Susana Díaz, en canvi, es mostrava eufòrica, molt eufòrica.
8 i 23 minuts, ja no hi haurà excuses. L'Agència Tributària posa en marxa un sistema d'avisos a través del mòbil. D'aquesta manera, els contribuents rebrem al telèfon totes les notificacions que ens enviïn. Tot i l'ensurt, és molt millor saber que Hisenda t'està reclamant alguna cosa que no pas no saber tard-te'n perquè no t'ha arribat la carta o perquè quan t'ha arribat no eres a casa i llavors fas tard amb les reclamacions o els pagaments i has de pagar, a més, una multa. Tot plegat és voluntari i s'hi ha d'escriure a través del web de l'Agència Tributària. En els missatges de mòbil o correus que s'enviaran no s'inclouran ni els terminis, ni el motiu, ni contingut de la notificació. Només s'avisarà que n'hi ha una. Per tant, igualment s'haurà d'esperar la carta, però ja estarem avisats que en rebrem. Per cert, la setmana passada parlàvem d'aquest presumpte terrorista jihadista que es va detenir dilluns a Alemanya. Doncs bé, s'ha suïcidat. El jove, un refugiat sirià de 22 anys, estava empresonat des de feia 3 dies. La policia el va detenir a Leipzig, a l'est del país, per la sospita que planejava de fer un atemptat imminent. Durant tot el cap de setmana va mantenir Alemanya en estat d'alerta després d'aconseguir fugir de la policia. Des que era a la garjola, el vigilaven pel risc de que se suïcidés, com ha acabat fent, recordant que també havia començat una vaga de fam. En un gest insòlit, Nacions Unides irrompen a la campanya de les presidencials nord-americanes. El responsable dels drets humans ha advertit als electors que si guanya Donald Trump representaria un perill internacional. Diu que no vol interferir en la campanya de cap país, però admet que l'escenari preocupa l'ONU. El que més inquieta l'organisme internacional són determinats comentaris i propostes del candidat dels republicans a la línia de recuperar l'ús de la tortura, prohibida pel dret internacional, o sobre la possibilitat de privar els seus drets a determinades comunitats. I a més de tot plegat, al magnat ha caigut una nova acusació al damunt, la que han fet dues dones al New York Times. Han denunciat que a Trump se li va anar també la mà amb elles, a una d'elles que ara té 74 anys, la va intentar ficar-li mà a la faldilla enmig d'un vol ara fa 30 anys. Diu que era com un pop. Els aficionats als videojocs estan d'enhorabona. Avui es posen a la venda les PlayStation VR, les ulleres de realitat virtual de Sony. És la prova que la realitat virtual entra ja definitivament a les nostres cases. Unes ulleres que es podran fer servir amb la PlayStation 4 i que suposen un canvi radical de la manera de viure l'entreteniment. El llançament de les ulleres es fa de forma simultània arreu del món, però ahir, a la secció de les noves tecnologies del món RQ, ja les vam poder estrenar. Les va portar el nostre expert en videojocs, l'Albert García, se les va posar el Jofre. El Jordi Celles va regir l'experiència del Jofre Llombart conduint un cotxe virtual.
Ara mateix en Jofre està intentant donar gas, té un Ferrari molt bonic, es veuen els guants, ara mateix acaba d'arrencar. I la velocitat és l'acceleració. Ara. La primera vegada que una persona es posa unes ulleres de realitat virtual té una sèrie de reaccions que són pràcticament les mateixes en tots els casos, que és de sorpresa, de mirar al voltant, mirar cap amunt, veure que pots veure el cel, que pots veure els costats, que no és només una pantalla que tu et poses davant, que és el que estem acostumats a veure quan juguem a videojocs.
Per cert, el Jofre es va marejar. Els que l'han provat destaquen, però, el realisme del que s'hi veu. Unes imatges que t'envolten i que en un primer moment fins i tot poden arribar a marejar. La realitat virtual es converteix, per tant, en la gran aposta de futur de Sony. En aquest moment ja hi ha una cinquantena de jocs desenvolupats especialment per fer servir amb aquestes ulleres i n'hi ha un centenar més que s'estan fent. Són jocs de tots els estils, d'acció, de conducció de cotxes, per viatjar a universos extraterrestres o fins i tot per curar criatures. Els que les vulgueu, sapigueu que a Espanya les ulleres costen 399 euros. 4 minuts i 2 quarts de 9, el Festival de Sitges es va omplint d'estrelles. Avui, Christopher Walken, l'actor conegut pel Caçador, amb què va aconseguir un premi Oscar, però també per títols com Pulp Fiction, Sleepy Hollow o Batman Returns. Que ahir tampoc va parar a signar autògrafs i d'abraçar-se a la gent va ser Dominic Monaghan. El recordat com a Charlie de Lost és el protagonista de Pet, la nova pel·lícula de Carles Torrents, amb molt bones crítiques avui als diaris. Des de Sitges, Anna Felipe.
Bon dia. El jove director barceloní va alertar als fans de Sitges que es prenguessin la seva pel·lícula com un divertimento. El públic li va fer cas i va aplaudir a cadascuna de les escenes sanguinàries del film. Pet explica la història d'un treballador d'un refugi d'animals que segresta i engavia la noia de qui s'ha enamorat. Torrents assenyala que amb la complicitat de Monaghan han creat un malvat que acaba despertant certa tendresa.
És molt optimista i el tio no és conscient del ridícul que fa a vegades, no? Aleshores, aquesta era la clau perquè sé doncs, que hi és simpàtic, malgrat fer les coses que fa.
Un caçador que ha de vigilar que no acabi sent caçat. El guió original de Pet es va escriure fa temps pensant en Monaghan i quan Torrents va reprendre el projecte, l'actor no s'ho va pensar dos cops.
La imprevisibilitat del guió m'ha agradat molt i havia esperat durant 10 anys, no ho podia deixar escapar.
La sorpresa la va donar Rowe, la pel·lícula sobre una noia vegetariana que s'obsessiona amb la carn humana, no va provocar cap desmai com es temia i, a més, va enganxar l'espectador amb una història original que no es queda només en el canibalisme. Avui es torna a projectar en un horari ideal, l'hora de sopar.
3 minuts i 2 quarts de 9 del matí. Llegim el viure de La Vanguardia que Shakira ja ha donat 13 milions i mig d'euros per a la reconstrucció d'Haití. La cantant colombiana ho ha fet a través de la seva fundació Pies Descalzos. L'ajut de Shakira a Haití arriba després que aquest país, un centreamericà, hagi fet una crida urgent per atendre 1,5 milió de persones que han estat víctimes de l'huracà Matthew. Haití necessita menjar, aigua i medicines. El cicló ha afectat 7 dels 10 departaments del país i es calcula que hi ha unes 120.000 famílies afectades en cases destruïdes o danyades. Des del que el 97 va crear la fundació Pies Descalzos, Shakira ha anat fent donacions a països castigats per catàstrofes naturals. En aquest cas, 13 milions i mig per a la reconstrucció d'Haití. Rufus Wainwright arriba a Catalunya amb esperit combatiu. El cantautor nord-americà actua demà a Girona, dissabte a Sant Cugat del Vallès, i ha fet una entrevista aquí al món a RAC1 i s'ha mostrat disposat a convertir els seus concerts en un al·legat contra Donald Trump.
I think one of the big
Un dels aspectes més importants ara mateix és el clima polític dels Estats Units i el que esperem que no passi al novembre, que Trump sigui elegit. És per això que hi haurà un fort component polític en tots els concerts. Vivim en un món en què, per desgràcia, el que passa a Amèrica afecta la resta del planeta.
Wainwright arriba a Girona i Sant Cugat per presentar el seu nou disc, Take All My Loves, que inclou versions de nous sonets de Shakespeare, a més de repassar els èxits de la seva carrera que inclouen temes com aquest. I'm out of the game. I'm an out for a long time now. O aquest Me and Lisa. O aquesta titulada Barcelona, que va incloure el seu primer treball. Even if that's strong, Wainwright ens ha confessat que en aquesta cançó incluïa referències que possiblement ara no faria. I had never been to Barcelona
when I wrote the song. No havia estat mai a Barcelona abans d'escriure aquesta cançó. De fet, en aquest tema parlo sobre les curses de braus. Quan després vaig visitar realment la ciutat, em vaig adonar que no era una cosa gaire catalana, com sí que ho és a Espanya. Per tant, la cançó és més aviat una fantasia.
A partir de les 11, amb Jordi Beltran i Guille Milky Way, escoltarem més de les declaracions de Rufus Wainwright aquí al Món a RAC1. I a les 11, avui també un altre mite en aquest programa. Un altre geni de la música, Jaume Sisa, ens visitarà per presentar-nos el seu nou disc Malalt del Cel. El cantautor galàctic acaba de fer 68 anys i ho celebra amb un disc de cançons noves, les primeres que grava en 8 anys, i on compta amb la col·laboració de Pau Riba, Marina Rossell, David Carabent o Roger Mas. Malalt del Cel es publica demà, però aquest matí a les 11 Sisa ens el ve presentar aquí al Món a RAC1. Tot un honor i un privilegi. És un dia amb moltes notícies musicals. A les 8 s'ha fet públic el nou single de David Bisbal. La cançó es diu Antes que no i forma part d'un nou disc que ha de sortir a finals d'aquest any i que encara no té títol. Serà el sisè disc d'estudi de David Bisbal, l'artista sortit de OT, que més lluny ha arribat des que va aparèixer la primera edició del concurs de talents musicals. El single el penjarà demà a diferents plataformes digitals. Antes que no, David Bisbal. I atenció als fans del Petit Príncep, el musical dirigit per l'Àngel Llàzer i el Manu Guix, que torna a la Sala Bars de Barcelona a partir del 2 de desembre per tercera temporada consecutiva. I ho fan sorpreses magnífiques com aquesta. Si estàs a la lluna i a la fosca, tot d'una vols viatjar cap a un altre món. Tens ganes de viure una experiència increïble i poder explicar-la a tothom. Agafa'm la mà, portaré a les estrelles. Es tracta d'una nova versió del Petit Príncep que l'Àngel i el Manu han refet en col·laboració del grup Macedònia. La presentació de l'espectacle es fa demà a les 11 a la Sala Bars. Sabrem més detalls d'aquest musical que ja hem vist més de 130.000 persones i que té una banda sonora que ja és disc d'or. Una meravella perquè és que no hagin vist encara el Petit Príncep, un musical per petits i grans. I als esports, aquesta nit Gerard Piqué serà el protagonista de TV3 a partir de 2:15 amb aquesta conversa que vam mantenir al programa Fora de Sèrie. Parla de diferents temes, una mena d'autobiografia comentada i conversada i molt sincera. I en aquesta conversa, és clar, es parla de la selecció espanyola en un abans que ja va passar TV3.
Va ser moments complicats, però ara mateix la relació és boníssima. O sigui, ara mateix,
amb Sergio Ramos, per
dia exemple, abans de partit, tenim la costum de les 12 de la nit reunir-nos tots a l'habitació del capità.
Tot l'equip?
Estem 12-15 jugadors, alguns estan tractant-se, dia abans del partit. I bé, tenim xerrada i parlem de qualsevol cosa. Has visto esto, has visto lo otro... Hòstia, este...
Sergio Ramos també, per exemple?
Sí, Sergio Ramos. Sergio Ramos, bueno, quan no hi ha l'Iker, és el capità. És a l'habitació del Sergio Ramos. I anem als jugadors del Barça i la comentem.
La teva relació amb els jugadors del Madrid, amb Sergio Ramos, per exemple, és esplèndida.
És bona, és molt bona.
I aquí s'obre un nou debat. S'ha d'obligar per llei, com passa ara, que els jugadors vagin amb la selecció? Esquerra va entrar al Congrés una proposta no de llei per reformar l'actual llei espanyola de l'esport que obliga tots els esportistes d'elit a acudir a la crida de la selecció espanyola. Esquerra considera que no es pot obligar ningú a defensar uns colors que no vol. Albert Rivera, el líder de Ciutadans, va fer una piulada coincidint amb Esquerra Republicana. I Xavier García Albiol, coordinador general del PP català, també s'hi suma a títol personal. Declaracions a RAC1.
La selecció té que anar-hi
qui es senti identificat, qui es senti còmode, qui es senti a gust. Si hi ha algú doncs, que l'incomoda jugar amb la selecció espanyola, doncs ho lògic és que no hi jugui. És el que a mi em sembla, i amb aquest aspecte doncs, jo ho tinc bastant clar, però repeteixo, és una opinió personal i això es tindrà que pronunciar qui li correspongui.
A tot això el Barça segueix treballant pel futur. Miguel Rico explica avui a la contra de Mundo Deportivo que el Barça vol tancar l'acord de renovació amb Luis Suárez, Rakitic i Ter Stegen abans de Nadal. Tots tres acaben el 2019 i el club els vol ampliar dos anys més, fins al 2021, i sembla que tot està molt ben encarrilat. I el Barça també prepararia una oferta de renovació per Andrés Iniesta, segons explica avui l'Esport. El club li oferiria jugar fins que ell vulgui i que després es vinculi al club i a la Masia. El contracte actual de l'Andrés Iniesta acaba el 2018, quan el migcampista tindrà 34 anys. 8:34, repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu, amb Marc Güell, Laura Rossell i els esports en Gerard Costafreda.
Els homes de negre posen a prova l'economia espanyola. Des d'avui, durant 12 dies, tècnics del Fons Monetari Internacional avaluaran la situació entrevistant-se amb membres del govern en funcions i representants polítics i econòmics. Les conclusions es faran públiques al desembre.
ETA s'ha quedat sense un important arsenal que tenia amagat a París. A París, fons de la lluita antiterrorista creuen que la banda volia aprofitar aquest material per escenificar l'entrega d'armes en una hipotètica negociació amb els governs espanyol i francès. Ho tenien amagat en 4 bidons en un bosc al nord-est de París.
Un 12% de les persones que necessiten l'ajut de Càritas tenen feina, però tot i així el sou no els arriba per cobrir les necessitats bàsiques. Durant l'últim any, l'entitat ha donat un cop de mà a 300.000 persones, són si fan o fa les mateixes que altres anys.
I gairebé 4 de cada 10 pisos turístics a Catalunya són il·legals. Són dades de la Generalitat, que fins aquest setembre ha recaptat més de 2 milions d'euros en multes. També ha obert una quarantena d'expedients a webs que ofereixen aquesta mena d'allotjaments.
I la resta dels esports en Repsol.
El Madrid va inaugurar una nova edició de l'Eurolliga de bàsquet amb victòria de 18 punts davant l'Olympiacos. El Barça debutarà demà a les 6 de la tarda a la pista de l'Unix Kazan. El Madrid de futbol ha renovat Toni Kroos fins al 2022. El Barça d'handbol continua líder invicte a la Champions i va guanyar al Palau el Cadetens Suís 38-25, i el Barça femení de futbol ja és als vuitens de final de la Copa d'Europa perquè va eliminar el Minsk de Bielorússia.
Pare, no en vull més.
Jaume, jo sóc el teu pare. Acaba't la llet.
Vols un esmorzar d'una altra galàxia? Vine a les estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor, i per compres de 20 euros o superiors i només 1,99 més, emporta't una tassa, unes estovalles, un bol o un plat exclusius de Star Wars. Informa-te'n a Repsol.com.
I acabem els apunts aquí al món a RAC1, recordant-vos que avui 400 oients del versió RAC1 veuran i viuran Titanic com mai ho han fet. Els afortunats es colaran en exclusiva a l'assaig de Titanic Live a l'Auditori de Barcelona. És la mítica superproducció de James Cameron amb la també mítica banda sonora de James Horner, interpretada en directe per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El públic podrà veure la pel·lícula en una pantalla gegant mentre l'OBC n'interpreta la música en directe. Ara bé, el gran moment de la jornada serà comprovar si el senyor Marcelí va ser en el naufragi del transatlàntic. Una versió que sempre ha mantingut, malgrat que hi planen seriosos dubtes. Jo estic convençut que té raó el Marcelí, com el tema de l'edat. Per defensar-se ho ha pogut sentir a les promocions. El Marcelí aporta dos documents històrics. En el primer, se'l pot sentir donant consells al capità per driblar l'iceberg.
Capitán, no hagamos el tonto, ¿eh? A ver si vamos a chocar al final aquí.
No, no se preocupen. No se preocupen. Es normal en esta época del año.
Oh, normal, normal, normal. Yo giraría el barco y aflojaría la máquina.
I el segon, un moment culminant, quan explica com es va salvar i ha esdevingut en el supervivent més nostrat d'aquella tragèdia.
Capitán, escolti'm, hay que decir aquello de las mujeres y los niños primero.
Las mujeres y los niños primero.
Y ahora, ahora, hombre, deténgate. Surti, déjame pasar, que soy niño.
Aquest vespre, a 8:45, a l'Auditori de Barcelona, ho comprovarem.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Quan una cosa t'agrada de debò, el que vols és protegir-la. A CaixaBank, amb les assegurances i una alarma de Securitas Direct, trobaràs la millor manera de fer-ho. I a més, fins al 31 d'octubre podràs aconseguir fins a 3 mesos gratuïts. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
8:45, el temps. Anem tenim alguna novetat, Mònica, que ens puguis aportar mitja hora després de que ens haguessis apartat les novetats que hi havia a les 8? És a dir, encara plou en molts llocs de Catalunya, no?
Doncs no, ha anat deixant de ploure, ara mateix només ho fa cap a l'Empordà, a més una pluja feble, fina, i sí que durant el matí es poden repetir alguns ruixats més aviat febles i dispersos, però atenció perquè a partir del migdia tornen les pluges més extenses, més intenses, de fet poden afectar qualsevol punt del país amb més intensitat cap a Ponent, punts interiors de les comarques de Tarragona, també entre Girona, Barcelona, sectors del Pirineu, per tant, molta precaució encara avui, sobretot a partir del migdia, amb els rius, amb les rieres i amb l'acumulació d'aigua a les carreteres, tot i que no s'espera una situació com la d'ahir, sí que localment aquestes pluges poden descarregar amb intensitat, imprescindible portar el paraigua a sobre, no només avui, sinó també demà al matí especialment, que continuaran aquestes pluges, també especialment entre Girona, Barcelona i punts del Pirineu. I a partir de demà a la tarda sí que s'obriran més clarianes i al cap de setmana tindrem un temps més tranquil, sense pluja i fins i tot dissabte amb un dia esplèndid i de sol.
Ara continuem parlant de les pluges, però abans el trànsit.
Norauto us ofereix aquesta informació.
Anem cap al RAC. Laia Paretes, bon dia.
Bon dia. Aquesta hora encara parlem de 15 quilòmetres de circulació amb congestió a la C58 entre Sant Quirze del Vallès i Barcelona, i el carril bus va obert per tots els vehicles excepte pels camions de 7,5 tones o més. Al Vallès, complicada també l'AP7 amb retencions entre Granollers i Montmeló, entre Santa Perpètua i Barberà i entre Bellaterra i el Papiol en sentit sud. També a l'AP7, a les sortides de Sant Cugat, Bellaterra, Ripollet, Mollet i Parets en sentit a Girona. També hi ha a la C-17 a Parets i a la C-16 del peatge a la boca nord del túnel de Vallvidrera en sentit Barcelona. Des de Llobregat, molt carregades també l'autovia 2, la C-32 o la B-23, i des del Maresme, un quilòmetre de cua a Mataró en sentit Barcelona, i pas alternatiu a la BB-5111, volem dir, Arenys de Munt per esllavissades. A les rondes també van molt carregades en els dos sentits de la marxa i en alguns casos, com la ronda de dalt en sentit Llobregat, de punta a punta, des de Meridiana a Esplugues. És tot des del RAC, bon dia.
Rei, hem de parlar.
La vida hauria de ser tan fàcil com la tarifa única de Frenado Norauto. Canvi de pastilles per 66 euros i pastilles més discos per 142 euros, mà d'obra inclosa. Així de fàcil. Més informació a norauto.es.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
20 minuts i les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Hola, Esther Vives, bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Hola, Vicent Sánchez.
Bon dia.
Hola, Jaume Barberà.
Bon dia i bona hora.
Bon dia, Gonzalo Bernardo.
Molt bon dia.
Què tal, Pere Mas?
Bon dia, amb alegria. És que ets un... Ets una mala persona. Perquè em dius... És que anava a dir una paraula pitjor, anava a dir cabronet.
Yeah.
Perquè em dius què tal, Pere Mas, i somrius. Esperant una resposta concreta.
No,
perquè tu esperes que agafin i em comenci a queixar tot el trànsit i tot això.
Però escolta
una cosa, et felicitaria per un motiu, perquè ets la veu de molta gent que...
Avui només una hora, en lloc dels 30...
Normalment, perdó, per la meva ignorància, tenint en compte que jo no tinc problemes de trànsit a les aquelles hores del matí, però, és a dir, normalment un recorregut entre Matadepera i Barcelona estaríem parlant...
No, depèn de l'hora. Aquesta hora...
No, normalment, és a dir, si no hi hagués trànsit...
Sense trànsit?
Sí.
Venim pels túnels. 28 minuts, encara que algú desmenteixi. De la ràdio a casa meva.
Mitja hora.
Sense trànsit.
Avui has trigat?
Una hora i un minut. Normalment són 35-40, si surts a temps de Matadepera. Ho he fet avui. Perquè sento la Mònica, que ens diu que està plovent, miro per la finestra i dic, hosti, va ràpid, surto, deixo la casa mal endreçada, els calçotets tirats per terra, sí. I arribo a temps, teòricament, a la ràdio. No, és veritat això, els calçotets.
Però que, mira, tot això...
La culpa és meva, per viure fora de Barcelona.
Viure a Matadepera. Sí. Viure a Mollet és una altra història.
Visc com un pis,
però viure a Matadepera...
Visc com un home, Matadepera.
El Jaume fa molts anys que es dedicava... Vaja, va presentar telediaris i telenotícies. Hem presentat telenotícies, el Jaume Barberà. El Gonzalo ja té una edat. El Vicent Sánchez ha estat director de diari, ha treballat també a la televisió, o sigui, fa molts anys que fa de periodista. El Pere Mas també exactament igual. L'Ester és la més jove de la taula, però per entendre's també ha viscut dies com aquests. Sí. Clar, allò d'ahir, l'almaresme d'ahir és molt bèstia. Van caure 221 litres per metre quadrat, a Cabrils concretament. 221 litres per metre quadrat és, com deies abans, una tercera part del que cau en un metre quadrat a Barcelona durant tot l'any.
Si tu agafes...
O el que cau durant 4 mesos a Barcelona, dit d'una altra manera.
O el que cau 4 mesos a Barcelona. Molt bé, també.
No és així, perquè aquests 600 no queden repartidets.
Ara ho parlarem, però una cosa que... Sempre parlem del Maresme. Sempre parlem del Maresme. Mònica, és a dir... per què plou sempre tant? Opa, aquesta percepció que sempre... Perquè, perdona, Vicent i Jaume, que sou dels que es dediqueu a la informació, ja fa 20 anys parlàvem tant del Maresme i fa 40 anys del Maresme...
Sí, sempre hi ha hagut. Sempre hi ha hagut les rierades.
Hem de parlar de l'orografia, no, Mònica?
Sí, bàsicament del desnivell que hi ha en pocs quilòmetres, podríem dir. És a dir, aquesta orografia el que fa és que quan arriben aquests ruixats, a més, si s'alimenten d'aquest vent que ve del mar i que pica contra aquesta orografia, contra aquest relleu, doncs quan es combinen aquests factors, el que fa és que hi hagi aquestes avingudes sobtades, aquestes crescudes sobtades de les rieres. Això, si passés en una altra zona on no tinguéssim aquesta serralada situada d'aquesta manera, que just pica aquest vent que ve del mar i que és humit i que alimenta les tempestes, llavors les conseqüències serien diferents, però per culpa de l'orografia d'aquesta zona és el que genera que hi hagi aquestes rierades i a més també la urbanització, no?, que s'ha fet en aquesta zona. Si no hi haguessin cases situades allà, doncs no veuríem les conseqüències que hi ha, però com que sí, s'ha anat construint, doncs una cosa combinada amb l'altra ens acaba donant aquest resultat.
Així estem. Però no, no, espereu-vos un moment, perquè d'aquí uns moments jo vull sentir les queixes dels alcaldes de la zona, si és que poden tenir què, és a dir, si és que en tenen, eh? Si el tema de les rieres, quants anys fa que les rieres han d'haver d'estar cobertes?
S'ha invertit moltíssim, però moltíssim. No, no, però és que s'ha invertit molt, eh? Jo crec que avui hi havia un davantal de
l'Enric Sierra.
De l'Enric Sierra que parla d'aquesta inversió, i és que, a més, és cert. Escolta, jo quan vaig al Maresme, no sigui, serà per sensibilitat, mai deixo el cotxe a la riera, ni estiu, ni primavera, ni tardor, ni hivern, no el deixo mai, mai el deixo.
De fet, el que va passar ahir, malauradament, amb la mort d'aquest senyor als 60 anys, és precisament per una inconsciència de creuar, intentar creuar amb el cotxe a la riera, que amb aquella guat que queia, i se'l van dur per davant. D'aquí uns moments en parlem, un moment, res, i de seguida continuem parlant dels aiguats que van venir, i que la Mònica diu que potser tornaran a venir, no sé, amb aquesta intensitat, o no.
Mira, no m'agrada queixar-me, però no es pot treballar així. Ens prometen que prendran mesures, però tot continua igual. A l'oficina ens n'estem cansant. Algun dia es canviarà la màquina de cafè, sisplau. No es pot ni veure.
Que el gran neguit a la feina sigui el cafè de la màquina. Els graduats socials col·legiats som els professionals especialitzats en l'assessorament en drets i obligacions dels treballadors i les empreses. Ens encarreguem de les gestions, dels tràmits i de la defensa dels teus interessos perquè no ho facis tu. Els graduats socials, experts en dret del treball i seguretat social, preparats per donar-te suport.
Fer anys està molt bé, però fer-ne 160... ho peta! A Moritz portem 160 anys fent el que més ens agrada, cervesa. I ho celebrarem el proper 16 d'octubre a la fàbrica Moritz Barcelona, amb un espectacle únic i una traca final amb milers de globus. Esteu tots convidats. Moritz, la cervesera més antiga de Catalunya.
Durant els últims anys has hagut d'oblidar-te dels teus somnis. Tot s'escapava de les teves possibilitats. Ara és el moment. Arriba a Barcelona Meeting Point, el punt de trobada del sector immobiliari on trobaràs l'oferta més àmplia del mercat per comprar o llogar a preus assequibles. Ara sí, del 19 al 23 d'octubre a Fira Barcelona, a Plaça Espanya. Barcelona Meeting Point, la inversió de la teva vida. Organitzat pel Consorci Internacional, patrocinat per Building Center i Servi Habitat.
Et prometo ser sempre al teu costat, en les alegries i les penes, a cada pujada, a cada corba, conservant sempre l'estabilitat. Hi ha coses que només pot dir-te un pneumàtic Midas.
Nou Tenor, 5 anys de garantia i reparació de punxades. Gratis de veritat. I ara, el 205-55R16-91V per només 57,95 €. Consulta el teu preu a Midas.es. Midas.
Papa, agafo la bici.
D'acord, però la de rodetes, eh? I posa't el casc, les colzeres, les genolleres i unes canyelleres, per si de cas.
Però si només sortiré al jardí.
Doncs posa't també repel·lent de mosquits.
Si et preocupa la seguretat de la teva família, ara tens un nou Volkswagen Touran. Triat per EuronCap com el més segur de la seva categoria el 2015 per 20,800 €. Volkswagen.
Renault llança durant el mes d'octubre el Pla PIDE. PIDE no, PIDE, amb D de Dinamarca. I ara que saps com s'escriu, t'expliquem què és. Només a Renault, emporta't qualsevol model de la nova gamma amb unes condicions excepcionals, sense pros. Vine a la xarxa Renault abans del 31 d'octubre i aprofita el Pla PIDE.
Un autònom,
Es pot dutxar el vestidor de la piscina sense xancletes. Els autònoms no semblen humans, però la butxaca també els fa mal. Per això, eliminem les comissions de tots els seus comptes si tenen la seguretat social o els impostos domiciliats. Bankia. Continuem treballant. Consulteu condicions a bankia.es.
Tornen les 48 hores Peugeot. Només del 13 al 15 d'octubre tindràs un avantatge client de fins a 6.500 euros en vehicles nous, 1.000 seminous amb condicions irrepetibles finançant-los amb PSA Financial Services i 2x1 en pneumàtics. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es.
Jo sóc una hamburguesa.
I jo també.
Jo sóc sucosa.
Jo també.
Sóc deliciosa.
Jo també.
Irresistible.
També.
Jo sóc tot carn.
I jo estic elaborada a base de proteïnes vegetals, perquè sóc una de les noves i delicioses receptes de Garden Gourmet. Atreveix-te a provar un dia sense carn amb Garden Gourmet.
Seat presenta la meravellosa hora de tornar a casa. Una hora en què no t'has de preocupar del conductor del davant, ni del darrere, ni dels carrers foscos, ni de res de res. Perquè el nou Seat Ateca amb fars full LED, assistent de canvi intel·ligent de llums i assistent de sortida involuntària de carril fa que la teva rutina sigui meravellosa. Nou Seat Ateca per 18.800 euros.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Rocky Fera va triomfar pels seus acabats? Pel seu domini de la paleta? Per la solidesa del seu morter? No! Va triomfar perquè es va comprar un Citroën Berlingo als Business Days de Citroën. Aconsegueix el millor business possible a la gamma de comercials des de 6.900 euros fins al 17 d'octubre.
Citroën.
Finançant el PSA Financial Services.
El perquè de tot plegat.
11 minuts i les 9, estem fent tertúlia aquest matí amb el Gonzalo Bernados, amb en Jaume Barberà, amb l'Ester Vives i amb en Vicent Sánchez i amb la Mònica Usar, que també la tenim aquí. Diverses coses. Primera, ens diu la Laia Paretes des del RAC que hi ha 15 quilòmetres de cua a la C-58 i les rondes estan molt carregades. Un, després connectarem novament amb el RAC. I la segona, des de Protecció Civil ens diuen que amb valors similars i fins i tot menors de pluja, l'any passat a Niça i voltants van morir 21 persones, moltes atrapades en intentar treure cotxes de pàrquing quan començava a entrar aigua. Llavors van caure uns 180 litres en 17 hores. És a dir, res a veure amb el que va caure ahir a determinades zones del Maresme. Des de Protecció Civil agraïm el comportament de la gent que va deixar el cotxe i quedar-se al lloc durant hores. Això és molt important, efectivament, per un tema de les rieres, etc, etc. També hi ha Clot, alcalde de Vilassar de Mar, bon dia.
Bon dia.
Lina Morales, alcaldessa de Cabrils, bon dia.
Bon dia.
I Eudal Calvo, alcalde d'Argentona. Bon dia, Eudal.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aviam, alcalde, com està Vilassar? Com està ara mateix la riera?
Va, la riera ara està, evidentment, plena de brutícia perquè va baixar tot ahir de la muntanya, però ara es pot creuar la riera, no hi ha aquest problema, i l'únic problema que hi ha és que hi ha el cotxe encara atrapat en un dels túnels que porten, que direccionen la riera cap al mar.
El poble ha quedat molt afectat?
El poble ha quedat bastant afectat, el que passa que l'abast de l'afectació no la coneixem, en tant que les escoles s'estan obrint ara, els equipaments s'estan obrint ara per veure si hi ha hagut inundacions o no, però sí que és cert que el poble ha patit una sotregada important per la situació excepcionalíssima que vam veure ahir.
Com pot ser que amb els avisos que hi havia pugui passar un cotxe per la riera?
Vaja, nosaltres a partir de les 5 que van caure les primeres gotes i sobretot a partir de les 5 i mitja que ja començava a caure una pluja torrencial important, vam activar tots els protocols de seguretat, un dels quals passa per tallar tots els accessos a les rieres, és a dir, la riera de Cabrils, que és la riera que talla el poble en dues meitats, per dir-ho d'alguna manera, és la primera que es talla perquè la gent no accedeixi d'una part a l'altra. I, per tant, els protocols van funcionar. El que sí que jo no et puc dir-te ara és quina és la causa exacta de l'accident que va provocar una víctima mortal. No tinc encara les dades fiables de poder-te dir si va ser una qüestió imprudent o no.
Va, perquè la víctima, no sé, se sabem que no és del poble, no sé si pot tenir algun motiu o té a veure amb la imprudència, aparentment, d'entrar a la riera.
Sabem que és un veí de Mataró, això sí que ho sabem, i sabem que la gent de Vilassar de Mar, la gent que, perquè aquests episodis de rierades són episodis que cada any els vivim, no tan, evidentment no tan bèsties com el d'ahir, perquè el d'ahir va ser molt excepcional, però la gent normalment ja sap que no s'ha d'acostar a la riera, i aleshores la gent del poble coneix perfectament quin és el perill quan hi ha rierades, i per tant, o hi va caminant i s'acosta per ajudar, però no per creuar-la o per transitar a través de la riera.
Mm. Hi ha conductors que es queixen, alcalde, que la Nacional 2 s'embassa des que es van treure els guardarrails perquè eren perillosos pels motoristes i es van substituir per blocs de maó. Això es pot canviar? O ho volen canviar?
Sí, suposo que sí. Sí, això es pot, s'hauria de canviar-ho. Però sí, sí, és un episodi, és a dir, les rierades sempre comporten inundacions de la Nacional 2, és a dir, sembla una causa-efecte. Per tant, sempre que hi ha una rierada, la N2 queda absolutament col·lapsada i queda inundada, almenys el tram de Vilassar de Mar, per complet.
Mm. L'alcaldessa de Cabrils, la Lina Morales, no sé si haurà sentit les comparatives que feia aquest matí la Mònica Usar sobre el que és el que va caure ahir a Cabrils, en no sé en quanta estona va ser la caiguda d'aquesta aigua, però ja sem un parell o tres d'hores, més o menys.
Sí, a més, 133 d'aquests 220 litres en una hora, només. En una hora, 133.
Ho comparava, la Mònica, ho comparava, per exemple, a Orlando amb el Matthew. O sigui, que alcaldessa, d'unidó l'aigua, que ahir els hi va caure de rècord.
Sí, és veritat. Ha sigut un record històric. Aquí a Cabrils mai havia caigut tanta aigua en tan poc temps, perquè fort va estar plovent com 2 hores, però mitja hora va caure moltíssima aigua, moltíssima. Aquí, bueno, com uns 207 litres van caure aquí en poca estona, eh?
Mm. Com baixa aquesta hora la riera?
La riera baixa bé, està seca i baixa bé, perfecte. Ahir baixava de cantó a cantó i com si fos un mar, eh? Amb onades i tot.
Carai.
Sí, sí.
Què recomaneu a aquesta hora a la gent?
Bueno, ja poc recomanacions es poden fer perquè ja s'han fet totes ahir. Aquí no tenim el perill que té Vilassar de Mar per poder creuar la riera en cotxe. Només hi ha un tros, però nosaltres ja el vam tallar en seguida. I és un tros que va per el camí dels Sis Pobles, la carretera dels Sis Pobles, i normalment llavors ja no l'utilitza la gent, perquè és tot un camí de sorra i saben que quan plou doncs queda en seguida amb sots, no?
Mm. Per què no es cobreix l'alcaldessa d'una vegada per totes la riera?
Bé, en principi perquè l'ACA no vol. L'ACA no deixa cobrir rieres. Després, també, en aquell poble molta gent no vol que es cobreixi la riera perquè és típic, no?, del municipi. Nosaltres per creuar la riera tenim ponts elevats, o sigui que no tenim aquest perill. Només és aquell tros per creuar amb cotxe. Uh-huh. I no, per allà no passen, és al costat de l'IRTA, i per allà ja no acostumen a passar, perquè els que passen per allà, per anar a Vilassar de Dalt, per exemple, que per allà s'hi arriba, van per altres 2 vies més que tenim i ja no passen per allà.
Argentona, alcalde, després d'un aiguat de rècord com el d'ahir, com està el poble ara mateix?
Home, doncs encara una mica recuperant-se, no?, de tot el que va passar ahir. La veritat és que les imatges que ens van deixar alguns veïns que amb el mòbil van poder gravar vídeos o algunes fotos que tenim també són una mica esfereïdores, no? Tenim un torrent de tossa baixant com si fos un riu, emportant-se els cotxes, que ara estan amb la grua retirant-los. També un parell de cases doncs, van veure com el seu mur exterior queia, i per tant doncs, també hi ha una mica aquella imatge de tot el mur derruït tirat pel carrer, doncs, home, déu-n'hi-do.
Mm. Sempre que hi ha fortes pluges surten a la llum imprudències d'alguns veïns o conductors, com ara parlàvem. Argentona, heu hagut de rescatar algú de les rieres aquesta vegada?
Bé, nosaltres tenim la sort que som el dels pocs pobles del Maresme que tenim la riera just al costat del poble. Llavors, no tenim massa imprudències. Que sí que vam haver de rescatar un motorista que va intentar alguna temeritat, però no, en general no tenim aquest problema.
Es pot fer alguna cosa per evitar tot plegat?
Home, és complicat. Jo crec que no estem acostumats, malgrat ser el Maresme, a aquest tipus de situacions. De totes maneres, és el que deia l'alcalde de Vilassar, no? La gent d'aquí ja ho sap, ja s'ho coneix. Ja quan hi ha aquestes pluges, doncs en algunes vies ja no s'hi aparca, ja no s'hi circula, però sempre quedarà aquell petit percentatge de gent doncs, que potser no és conscient de la gravetat dels fets, intenta treure el cotxe, intenta moure'l, etc.
Crec que l'alcalde de Vilassar ha rebut la visita avui del conseller d'Interior, d'en Jordi
sí.
Genés, és així, oi? De què ho està parlant?
Sí, correcte.
Ha comentat alguna cosa?
Bueno, ell s'ha posat al terreny, ha pogut veure com ha quedat la riera, una mica com ha quedat el poble, i he rebut el seu suport i hem estat dient que i Lluís, també és important, molt important, quan hi ha aquests episodis o quan hi ha aquestes previsions de pluja tan forta, sobretot activar els mitjans de comunicació, activar la comunicació local perquè la gent pugui estar assabentada doncs, que es preveuen pluges torrencials i que el prudent és quedar-se a casa i fer cas de les indicacions que des de l'Ajuntament i des de la policia local es fan. En aquest cas, no creuar les rieres.
Val. Molt bé. Per cert, Mònica, els hi pots dir als tres alcaldes que ens estan escoltant i a l'alcaldessa exactament què s'espera per aquestes pròximes hores i s'han de mirar molt al cel?
Doncs, a veure, sí que aquesta tarda repetiran aquestes pluges, però penseu que la quantitat d'aigua que va caure ahir va ser excepcional, vull dir que ni de bon tros s'esperaria avui una situació igual. Sí que crec que hem d'estar encara pendents perquè pot caure molta aigua, molta intensitat, en poca estona, però no acumular aquests més de 200 litres per metre quadrat que va acumular ahir. Per tant, jo de moment mantindria l'alerta, sobretot aquesta tarda, i no crec que repeteixi la situació.
Val. Lina Morales havia vist ploure tant a Cabrils mai?
No, havia vist una vegada l'any 96, que llavors vam tenir nosaltres també una persona que es va morir, que se la van portar a la riera, però va ser quan el Torrent Roig no estava soterrat. I tampoc no va ser com ara. El problema que va ser llavors és que va caure primer pedra i amb les fulles de les moreres va tapar els embornals. Però ahir els embornals funcionaven molt bé. L'únic que hi ha tanta aigua que és que aixecava les tapes de les clavegueres. I llavors sortia més aigua de dintre que no pas la que podia marxar.
L'alcalde de Vilassar de Mar, Damià Clot, havia vist alguna vegada ploure tan fort a la seva vila?
L'any 96, com l'alcaldessa Cabrils, recordo un episodi molt violent de pluja i el recordo que era el setembre i que jo tenia un examen de recuperació del primer any de carrera i no hi vaig poder dinar, i me'n recordo perfectament que va ser un dia d'una pluja intensa i brutal.
Com ens diu una oient, l'Helena Martorell, hi va fer 20 anys i 10 dies d'aquesta riuada. I l'alcalde d'Argentona recorda un episodi de pluges com el d'ahir?
No, de fet no. Suposo que també per ser el més jove dels tres, però la veritat és que no. Tan fortes no.
Va. Per cert, una cosa que ara en parlem, evidentment... Que...